els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Obrim la matrícula per parlar d'educació i avui amb un nou convidat, en Josep Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut al matí a Ràdio Estel.
Gràcies, gràcies per convidar-me.
En Josep Gallifa és catedràtic de Psicologia i Educació de Blanquerna Universitat Ramon Llull i avui anem a parlar d'educació superior, perquè tot just aquest mes de març s'ha aprovat la LOSU, que és la nova llei orgànica del sistema universitari. Volíem saber una mica què suposa per l'educació superior aquesta llei, què ha suposat la pandèmia, què han passat aquests últims 3 anys fins que ha arribat aquesta LOSU, aquesta nova llei orgànica, que és del 2023, però que si mirem enrere, a Espanya s'han impulsat 3 grans reformes a l'educació universitària. La primera va ser la llei de reforma universitària, que és del 83. Després va arribar la llei orgànica d'universitat, que és del 2001. Després la LOMLOU, que era com una adaptació, no?, de l'anterior, que és del 2007, i ara aquesta LOSU del 2023. En funció del partit polític que estigui al capdavant del govern, les lleis van cap a una banda o cap a una altra? Potser ha coincidit que totes estaven amb el mateix partit al capdavant del govern?
No, és a dir, és veritat que cada grup polític té unes visions sobre l'educació i sobre la universitat i això marca una mica la legislació. En el cas, però, de la universitat no hi ha hagut tantes lleis com en el cas educatiu. Uh-huh. Has citat la llei de reforma universitària, que va ser la primera, del 83, que era la llei que posava les bases democràtiques de la universitat. I aquesta llei va ser important perquè va permetre una cosa, que és la creació d'universitats privades, la qual cosa era innovadors i, de fet, va ser la llei que va permetre que uns anys més tard comencés la nostra universitat, Ramon Llull, que va ser la primera que es va aprovar en el marc d'aquesta nova llei, i després moltes altres. Però encara hi havia una distinció molt gran entre les universitats públiques i les universitats privades. En canvi, la següent, la LOU, del 2001, va corregir una mica aquests aspectes, tenint en compte que va preveure que hi podien haver universitats privades sense ànim de lucre, que també fessin una contribució semblant a les universitats públiques i aleshores regulava més específicament aquestes universitats. Mm-hmm. I va ser, per tant, en aquest sentit, un avenç, però va ser la reforma, diríem, del Partit Popular, que d'alguna manera corregia alguns aspectes de l'anterior que havia sigut del PSOE, no? Van passar els anys i va venir el 2007 que hi va haver aquesta adaptació. La LOMLOU, que volia ser la Llei Orgànica de Modificació de la LOU. Altra vegada, el Partit Socialista va voler rectificar algunes coses de la LOU, molt especialment també, com deies, l'adaptació a Bolonya. I la llei actual, esclar, altra vegada és un grup polític diferent, perquè el ministre cau dintre l'òrbita de Podemos. El primer ministre Castells va començar l'avantprojecte quan estàvem en plena pandèmia, però va ser un avantprojecte una mica contestat en el seu moment pels rectors, i ara el ministre Subirats, des de fa un temps, doncs potser amb una estratègia de diàleg, doncs ha lograt consensuar aquesta nova llei que ja ha estat aprovada pel Congrés dels Diputats. A veure, aquestes lleis regulen dues grans coses, sempre. Una és el tema del professorat. Uh-huh. És a dir, com és l'accés, la carrera professional, les places, la provisió de places, els departaments, però sobretot pensant en l'estatus del professorat. En aquest cas, hi ha un gran problema amb el professorat, que
els associats.
Exacte, un gran percentatge que pot arribar al 40% de professorat associat, vol dir que és un professorat sense una plaça fixa i normalment amb unes condicions econòmiques molt, molt precàries, malgrat que moltes vegades és gent que ha fet una carrera acadèmica i que tenen un alt nivell de preparació i han fet recerca, etc.
Que possiblement aquest 40% del professorat, que se suposa que és associat, tindria tots els mèrits per tenir una plaça a la universitat. El que passa és que no hi ha prou recursos econòmics.
No s'han convocat aquestes places. Això, llavors, aquesta llei ho vol modificar fins a que quedi només un 8% d'aquest professorat.
Déu-n'hi-do, i en quin marge? Perquè aquí posaran molts diners, o com s'ho faran? Bueno, faran màgia?
Diuen que el pressupost dedicat a l'educació superior a Espanya, a universitats, és el 0,7 del PIB, que s'ha d'arribar a l'1% per poder assolir això.
I amb aquest 0,3% faran aquesta gran
diferència? Home, són molts diners. El que passa que hi ha una mica de qüestió, perquè la llei es regula des de l'Estat, des del Ministeri, però, en canvi, els recursos, bona part d'ells, més del 70%, els posen les comunitats autònomes, amb la qual cosa... Doncs...
Llavors, des del govern central ho han tingut fàcil. No patiu, que se solucionarà gràcies a aquesta llei que hem fet nosaltres amb els diners que posaran uns altres.
Que posaran les comunitats autònomes, però... De fet, han arribat a un cert consens, que aquest era un problema que s'havia de resoldre, rectors, comunitats autònomes, és a dir, abans d'aprovar la llei, hi ha tot un procediment, no?, de consulta, de diàleg, no? Bé, i llavors hi ha una altra qüestió que sempre regula...
A part
del professorat. Que és el govern de les universitats. Com s'ha de governar la universitat, com... Aquí, doncs, aquesta nova llei ha incidit més en l'autonomia, que és un gran tema que sempre està present... a les universitats, l'autonomia de cada universitat per tenir els propis estatuts i regular-se de la manera més, diríem, més autoorganitzada possible, no? Però sí que regula alguns aspectes, per exemple, que els rectors només puguin estar 6 anys en el càrrec.
Fins ara era 4 i podien renovar?
Podien renovar. I ara no podran renovar, amb la qual cosa es facilitarà que sorgeixin nous candidats i que el rector no hagi de fer campanya, entre cometes, per una renovació, per tant, en certa forma, tingui més llibertat per aplicar el seu programa. Això és el que es vol, en certa forma, facilitar una mica el lideratge de la universitat. Ara bé, totes aquestes lleis, hi ha un aspecte, especialment aquesta última, que queda fora de la llei, que és tot el tema de la recerca.
I que se suposa que és una pota molt important a la universitat.
Que és un aspecte molt important de la universitat, però en aquesta ocasió el Ministeri d'Universitats i el Ministeri de Recerca són dos ministeris diferents, de tal forma que el que és la recerca queda fora. Les lleis anteriors estava més integrada, la recerca. Per exemple, la llei de reforma universitària regulava alguns aspectes de la recerca, però la llei de la ciència, que ja s'havia aprovat per regular la recerca, era anterior, amb la qual cosa, per exemple, la nostra universitat va arribar una mica tard amb tots els procediments de recerca, entrar en les comissions, participar... I a les universitats privades ens ha costat molt arribar doncs, a uns estàndards de recerca. L'avantprojecte del ministre Castells insistia més en la recerca, en la necessitat doncs, que les universitats... tinguessin un més alt nivell d'exigència en productivitat científica, però això va rebre moltes crítiques, molta oposició.
I no va guanyar.
No va guanyar. De fet, ell va acabar dimitint no, del càrrec i el ministre Castells finalment ha fet una llei segurament més filosòfica, més de grans principis, en la qual s'hi sent còmode bastant doncs, la comunitat universitària.
Jo sé que... I tu quin creus que és? Bé, ja ens has dit no, que, per exemple, en aquesta banda del professorat hi ha aquesta voluntat de reduir el tant percent de professorat associat, que és una bona notícia, no?
Sí.
Creus que hi ha altres reptes que hauria hagut d'incidir aquesta LOSU i que potser no s'han arribat a concretar?
Sí, bé, hi ha l'aspecte del finançament, que sí que insisteix, però tenim també el finançament de la recerca. La recerca, finalment, doncs és molt cara, s'hi dedica un percentatge també del producte interior brut, però s'hauria de dedicar molt més, és a dir, els països més avançats tenen polítiques de recerca molt més agosarades, posant-hi molt més recursos. Per tant, la recerca està una mica infrafinançada. Clar, aquesta llei no hi entra, però probablement hi hauria hagut d'entrar. I també hi ha un altre aspecte que és facilitar al màxim l'equitat. Ara que estem en una època en la qual doncs, vivim aquestes successives crisis econòmiques que malauradament afecten sempre unes classes determinades, sectors determinats de la societat més que altres. Clar, aquests sectors de la societat, si no hi ha una política de beques molt ben pensada, que faciliti que tothom que tingui capacitat pugui estudiar a la universitat, pugui accedir a la universitat, doncs realment ens trobarem amb problemes d'equitat. Per tant, tot el que sigui... Clar, tot plegat requereix més recursos. Aleshores, s'hauria de traslladar el missatge a la societat de que la universitat i la recerca són aspectes de primer ordre estratègic per una societat avançada que, d'alguna manera, estigui basada en el coneixement i, de fet, la institució que millor pot fer doncs, aquest lideratge és la universitat.
Llavors, estaria bé com a ciutadania que quan arribin les properes eleccions generals, que serà a finals de novembre, se suposa a principis de desembre, que ens fixem en els programes electorals i què estan pensant per l'educació superior i si estan pensant en dedicar... Bé, l'educació en general, però si estan pensant en dedicar-hi més recursos. Ja sabem que una cosa és el que apareix als programes i una altra el que acaba passant, però podria ser un punt a tenir en compte.
Estaria
perquè és determinant.
Bé. Estaria bé tenir-ho en compte. El que passa que normalment en les eleccions segurament passen per davant altres aspectes que són doncs, de més impacte social o que mobilitzen més les votacions. No? Tant de bo una societat es mobilitzés per temes educatius, d'educació superior i que això condicionés el vot, però crec que no són els temes que estan cada dia en el de la política en primera línia. Tot i que les societats avançades sí. Les societats avançades donen molta prioritat a temes educatius i universitaris. I got a pattern of behavior.
They say I can save you, and I try to be gracious. Al Matrícula Oberta estem amb en Josep Gallifa, catedràtic de Psicologia i Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Estem parlant d'educació superior, d'aquesta llei que s'ha aprovat, la nova llei orgànica del sistema universitari, la LOSU, una llei que tot just té unes setmanes, és del mes de març, i seguint amb aquesta transformació universitària de l'educació universitària, l'educació superior, volem parlar, mira, d'un llibre que tens entre les mans, que és Transformar la universitat. Els seus autors són Josep Gallifa, tu mateix, i Albert Sangrà, i que justament és aquest llibre és fruit d'un estudi que crec que va arrencar amb la pandèmia i tot el que ha suposat, perquè la pandèmia ha incidit en molts aspectes de la societat, els laborals, socials, però l'educació és una altra. I com va haver de transformar-se l'educació, adaptar-se i... no sé si reinventar-se, però trobar nous camins per seguir connectada amb l'alumnat que li va enganxar el mes de març del 2020, que tothom estava cursant alguna cosa.
Sí. De fet, amb el doctor Albert Sangrà vam proposar-nos escriure aquest llibre sobre la transformació de la universitat, justament, com deies, arrel de la pandèmia. És a dir, ens arribaven notícies de col·legues de tot el món que ens deien això està canviant absolutament l'educació, tal com l'havíem entès fins ara, perquè, és clar, els estudiants no podien anar als campus. A veure, aquí va tenir impacte, però aquests llocs on primer el sistema universitari depèn molt de les matrícules dels estudiants i on els estudiants normalment viuen en els campus i en aquell moment hi van... deixar de viure, per tant, aquí realment vam viure una crisi molt, molt forta. Llavors ens vam proposar preguntar a experts de tot el món, 11 al final en van sortir, no?, que eren de diferents camps, de diferents continents, de diferents experiències universitàries. Els hi preguntàvem, primer, com estava anant tot amb la pandèmia, però després també quins eren els reptes de les universitats i com les universitats pensaven que havien de respondre per afrontar aquests reptes. No?
I al llarg d'aquests 3 anys hi ha hagut molts canvis, perquè imagino que el que va passar la reacció de 2020-2021 va ser que de cop tothom estava connectat a la xarxa, però ara la presencialitat ha tornat a ser a l'ordre del dia.
Sí. De fet, la major part d'aquests experts ens deien les coses no tornaran a ser mai més iguals, tot haurà canviat, etc. Però la realitat ha estat que, en molts casos, una vegada s'ha acabat la pandèmia, s'ha tornat a les coses bastant com abans, però amb alguns canvis. És a dir, el que sí va ser molt comú a tot el món és que, en cosa de 15 dies, tots els professors, tots els que estaven, els que eren més favorables a la tecnologia, els que ho eren menys, els que estaven més familiaritzats, els que no hi estaven gens. És a dir, tothom vam passar a fer classes online. Llavors això va tenir un avantatge, que és que la tecnologia, ara estem tots més familiaritzats amb ella, això és una bona cosa, però hi va haver també inconvenients com pèrdues importants a nivells d'aprenentatge. Això no estic parlant només de la universitat d'aquí, ho vam detectar doncs, amb l'estudi.
A universitats d'arreu del món.
Arreu del món, una pèrdua d'aprenentatge i de nivell. Per què? Perquè el valor pedagògic d'aquestes adaptacions tan meritòries que vam fer era més aviat escàs, perquè si l'estudiant, en lloc d'estar a la classe, doncs a la pantalla se li va passant un PowerPoint o ha de llegir un PDF i després se li fa un test, vull dir, aquí tampoc no és que hi hagi molta innovació. És més, l'estudiant està sol, està davant d'una pantalla, no tenia la possibilitat d'interaccionar amb els professors, amb els companys, sí que ho feia una mica amb la via aquesta online, però no és el mateix. Per tant, l'experiència, bueno, en alguns aspectes era molt millorable. Llavors això ens ha portat a reflexionar molt millor sobre el paper de la tecnologia en l'àmbit de l'educació superior, no? I aquí doncs vam detectar doncs diferents tendències pensant en la universitat a nivell global, no només en la nostra realitat, però també, i bé, i aleshores els vam recollir en el llibre.
I quines són aquestes tendències?
Sí. Bàsicament, vàrem veure quatre grans maneres d'entendre la transformació de les universitats, pensant... Clar, això és un tema complex. Per què? Perquè la transformació de la universitat vol dir coses diferents. Una cosa és transformar el que passa en una aula, entre professor, el professor i els estudiants. Una altra cosa és el que passa a nivell d'institució. La universitat com a institució, que té tots uns procediments administratius, econòmics, però una universitat està composada per diferents facultats, que són també molt diferents, no és el mateix medicina, que arquitectura, que educació, que, bueno, que enginyeries, és a dir, cada estudi té una especificitat i està connectat amb unes necessitats professionals d'uns sectors, per tant, té complexitat, i després ens trobem amb el sistema universitari, és a dir, aquesta, el que parlàvem abans, no? Aquestes regulacions, com han de ser. Per tant, és un problema complex. Malgrat tot, vam detectar quatre grans maneres d'entendre la transformació. La primera, i més òbvia per tothom, era la transformació per innovació en els processos d'ensenyament i aprenentatge. És a dir, un ensenyament-aprenentatge més basat en situacions més autèntiques. Això era una cosa que sortia, no?, i amb una integració de la tecnologia digital adequada, que això es pot fer de diferents maneres i de cada manera doncs, té les seves especificitats. Després hi havia també la transformació a partir del coneixement. És a dir, la universitat és també una institució que crea coneixement i que no només el crea, sinó que el divulga, el comparteix, el crea conjuntament amb altres agents de la societat. Per tant, amb una societat en la qual anem cap a aquestes indústries 4.0 basades en el coneixement i en la implementació de totes les tecnologies digitals amb tota la seva evolució, la universitat pot tenir un paper clau en aquest context i és una via també de transformació. Hi ha també una altra transformació de la universitat, no tan òbvia però que va sortir bastant clara, que seria algo així com una funció social que ha de fer també la universitat.
Bueno, això per es tant, va evidenciar molt durant la pandèmia.
Sí, es va evidenciar, sí, perquè la universitat es va preocupar dels seus estudiants, es va preocupar de la seva salut, es va preocupar doncs, de les persones, diríem, no? I això, doncs, aquest tipus de transformació en les formes d'organitzar-se, en els lideratges, en la corresponsabilitat de la universitat respecte als problemes del seu entorn, de la societat, el treballar conjuntament amb altres agents, sent doncs, més corresponsables. No? Llavors, aquesta responsabilitat, ja que estem formant els joves, doncs, hi ha una consciència més gran que també és una transformació important que s'està operant. I finalment, un quart grup de maneres d'entendre la transformació és transformar la universitat per fer-la més adequada al desenvolupament de les persones, al seu desenvolupament integral, al desenvolupament no només de les competències professionals, que això ja és
el convencional, el que esperem, no?
Esperem de la universitat, el que la societat li demana, sinó també aquesta formació més de fons, més personal, que de fet aquest tipus de formació no la pot substituir el ChatGPT, diríem, no? És a dir, aquests sistemes d'intel·ligència artificial, perquè són competències més personals, soft skills, però també valors, actituds, aspectes doncs, d'ètica personal, que acaben marcant una diferència.
Per tant, a més, tots aquests quatre elements m'imagino que es poden combinar, no? Que un no exclou l'altre, ni molt menys.
De fet, estan combinats i estan en una certa tensió a vegades, també. Perquè, per exemple, una universitat que potencia molt la recerca, a lo millor ho pot fer si els professors hi donen molta importància, i això passa en alguns contextos, desvaloritzant la part de la docència. I, en canvi, l'ensenyament, aprenentatge, doncs és una funció molt important, no? Per tant, evidentment, una universitat, totes aquestes transformacions estan operant al mateix temps i a vegades d'una manera col·laborativa, però a vegades d'una manera, que un punt es pot oposar o pot posar dificultats a l'altre, no?
I si intentem que encaixi aquesta teoria, el que vosaltres, les conclusions a les que vareu arribar, de com s'hauria d'anar transformant i què porta la universitat, el que està passant en realitat, ara un cop superada ja la pandèmia, resituats tots, i el 2023, hi ha una gran diferència entre la teoria i la pràctica?
En alguns aspectes no. En alguns aspectes hem avançat bastant i depèn dels contextos. Per exemple, les universitats d'Austràlia, per dir un exemple, van adonar-se, com que tenien molt impacte econòmic perquè no els hi venien estudiants internacionals, majoritàriament orientals, llavors van dedicar-se a fer cursos, sobretot per empreses, de tal forma que eren el que ara se n'anomenen microcredencials, és a dir, uns cursos de curta durada, fets molt en sectors productius, que llavors es poden apilar, no?, i formar itineraris més llargs. I, de fet, el que van fer les universitats australianes és canviar tots els plans d'estudi de totes les carreres, especialment les més demandades i les que tenien més possibilitats d'incidència en el context de la pandèmia, i ho van canviar tot, de tal forma que ara això ja ha quedat canviat, és a dir, que realment estan funcionant amb uns altres esquemes,
o sigui,
de funcionament.
No sé si abans tenien graus de 4 anys, però qui abans feia un grau de 4 anys ara faria una altra cosa.
Segurament també pot fer un grau de 4 anys, però el pot fer a partir de microformacions de diferents orígens i d'una manera més personalitzada, d'acord? No tant tothom ha de fer exactament el mateix, sinó que es pot fer un itinerari molt més a mida, per tant, amb molt més paper de l'orientació. Això allà, d'acord? Però els llocs on hi ha implementat un sistema més públic, més sòlid, que no té aquest impacte del finançament del mercat, en realitat les coses han tornat relativament semblants abans de la pandèmia, però amb algunes novetats, com és aquesta de que tots ens hem fet més conscients de la importància del món digital, i si no n'érem conscients, ens ha sortit la intel·ligència artificial, no?, per acabar-nos de desvetllar, no? Perquè, clar, molts dels tipus de treballs que fins ara fèiem fer ja no es poden fer d'aquesta manera. Per què? Perquè ara el chat doncs, ja t'ho fa per tu, no? Llavors hem de pensar en uns treballs molt més significatius, molt més motivats des de la perspectiva o bé professional o des de l'experiència de l'estudiant, amb uns esquemes de pensament més complexes, no? I aleshores això és un repte, Però, per tant, no, les coses no són iguals, però i hem guanyat coses. Per exemple, aquesta, una major consciència de la integració de la universitat a la societat, a contribuir a resoldre problemes, o, és a dir, en lloc de que el professor fa la seva recerca en funció dels seus interessos particulars, no, hem de procurar que tota la recerca es faci i vagi encaminada, no, a contribuir a l'avenç, al desenvolupament de la societat. I diríem el desenvolupament humà, en definitiva, no?
El que crec que hauria de ser objecte d'estudi és l'eficiència de les autoritats australianes o de les universitats, no sé quin és el poder d'autonomia que tenen, per en menys de 3 anys haver aconseguit aquesta transformació, que és evident que era la necessitat perquè no tenien recursos econòmics i s'havien de reinventar, però ja li agradaria molta gent en tan poc temps aconseguir-ho.
Hi ha uns altres models de lideratge. Un lideratge més gerencial, més orientat a resultats, i aleshores van posar d'acord les universitats, fins i tot amb els ministeris d'allà, i realment doncs, bueno, van fer un procés que aquí hagués costat molt, perquè aquí tenim una altra cultura, no es pot fer de la mateixa manera, no? Aquí s'hauria hagut de fer un claustre, s'hauria hagut de discutir, s'hauria hagut d'arribar a un consens, no? I no s'hauria pogut fer en tan poc temps, no? La realitat és que és veritat que en alguns contextes la pandèmia doncs, va crear un abans i un després. Això és el que es deia. La realitat és que en part sí i en part no.
Qui en vulgui saber més, ja ho sabeu, aquest llibre Transformar la Universitat de Josep Gallifa i Albert Sangrà, que podeu trobar-lo en obert.
Sí.
Per tant, ja ara mateix el podeu buscar d'aquí 10 minuts. No, acabem el programa, comenceu a llegir. Josep Gallifa, catedràtic de Psicologia i Educació de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, gràcies.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.